Radio Vida.
Amb el Marc Compte hem estrenat la temporada de gales i de premis i, per tant, de catifes vermelles i setmana sí, setmana també van caient premis que van dibuixant aquest camí cap als Oscars. Marc, bon dia, ben tornat.
Bon dia, què tal?
Bé, continua plovent?
Sí, 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 xispeix una miqueta encara.
Poca cosa. Posem catifa vermella perquè venim dels Globus d'Or, que vam estar comentant la setmana passada, i tenim, de nou, premis importants, destacats.
Doncs sí, tenim una miqueta de Critics' Choice Awards, tenim els BAFTA, tenim una miqueta de prèvia també dels Goya, sí, tenim una miqueta de tot, per dir-ho així.
Comencem amb els premis de la crítica, els Choice Awards, que li diuen.
Sí que han seguit una miqueta, han consagrat la línia general que veníem dels Globus d'Or, celebrats la setmana passada, encara que s'ha sorprès una miqueta la no victòria de Cillian Murphy com a Oppenheimer, com a millor actor, que s'ha imposat a Paul Giamatti. Després, també, Barbie, que ha fet el rècord històric de nominacions amb 19 candidatures, que ha guanyat a millor cançó d'Angels Ken, que el Ryan Gosling ha protagonitzat un dels memes ja de l'any, de moment, perquè li diuen i es queda una miqueta com atònit, amb cara de... Per què m'ho donen a mi quan hi ha la Dua Lipa amb una cançó, la Billie Eilish amb una altra, què més hi havia?
Sí,
Lenny Kravitz, també.
Sí, els Globus d'Or van premiar Billie Eilish, sí. La cançó de la Dua Lipa també és molt bona... I aquesta ha recaigut
crítica, sí.
En Ryan Gosling.
Després ha guanyat perruqueria i maquillatge, disseny de producció, disseny de vestuari i guió original.
Premis menors, no?, en general.
Sí, que tothom s'esperava una miqueta més per Barbie, però bueno, aviam els Oscars. Jo crec que s'emportarà a millor cançó, perquè la de Dua Lipa, la Billie Eilish, jo crec que cauen segur.
No el Gosling, eh? No Angels Ken.
Jo crec que no hauria de caure, perquè sí que és molt bona, però crec que és molt més treballada a les altres. Després també tenim que Emma Stone s'ha emportat a millor actriu amb Pobres Criatures, que ha superat actuacions com la de Lily Gladstone a Els Assassins de la Lluna, que no estava ni reconeguda en cap categoria i Martin Scorsese no ha anat ni a la gala. Que, per cert, segueix fent TikToks amb la seva filla. Ja me n'ha sortit
sí?
Algun més. I Juan Antonio Bayona, que ha hagut de marxar un altre cop d'una gala sense haver-se endut l'estatueta, que s'ha endut l'anatomia d'una caïda, com va passar als Globus d'Or.
La peli francesa, no?
Sí, 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 sí.
600 crítics de tot Estats Units són els responsables d'aquest palmarès, són els que voten i els que trien aquests Critics' Choice Awards. Clar, s'assembla molt al palmarès dels Globus. Si fem porres pels Oscars, hem de fiar-nos? Els trets van per aquí o poden haver-hi sorpreses?
Sí, jo crec que anirà una mica en aquesta línia. Hi ha ara les nominacions que es diuen el proper 23 de gener i estan apurant bastant, jo crec, els Oscars. No sé si ens tenien acostumats a dir-ho abans, però estan apurant comparat amb una mica el ritme habitual, no? Aviam què passa. Però, bueno, també podem... Un moment maco de la gala és l'homenatge a Harrison Ford. Escoltem les seves declaracions.
I
Bé, se sent fatal, però valia la pena reproduir aquestes paraules del gran Harrison Ford dient que estava profundament feliç per les oportunitats que aquest ofici, que la indústria li ha brindat al llarg dels anys.
Es grava des d'una taula bastant llunyana, és un vídeo de... L'àudio és un vídeo de Twitter, però que el reconeix la seva carrera, que bueno, ja té 81 anys i carrera de sobres, i ell agraïa molt aquests premis, sempre quan el rep és una persona que s'emociona molt, i ara aplaudint perquè mencionava el recolzament de la seva dona, que sempre diu que sempre l'acompanya, que sempre està allà aguantant els moments durs, els moments...
La dona és l'actual? Bé, la d'aquests últims anys? L'Ally McBeal?
Sí.
O l'anterior?
Sí. No, és l'actual,
no? L'actual. La Calista Flockhart, que va debutar amb aquella sèrie que ho va patar als anys 2000 com a Ally McBeal.
I després passem també a uns altres premis, com mencionàvem, els BAFTA, que Juventino Bayona està nominada amb Societat de la Nieve a millor pel·lícula parla no anglesa en la 77a edició dels Premis BAFTA, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió. La gala d'anunci d'entrega de premis és el proper diumenge 18 de febrer. Pel que fa a Barbie, és destacable que l'Acadèmia Britànica ha nominat la pel·lícula de Greta Gerwig a la categoria de millor guió original, mentre que els Oscars, per decisió de l'Acadèmia, estarà obligada la pel·lícula a competir a la de millor guió adaptat. Això és bastant curiós, sí. No s'entén una mica el criteri, però bé, anirem veient. Després, més cosetes. La Ciutat de la Neu, com he dit, té 13 nominacions als pròxims Goya, que es celebraran a Valladolid el 10 de febrer, i és una de les 15 finalistes com a millor pel·lícula internacional a la gala dels Oscars. Aviam si entra dintre els nominats. I també està preseleccionada en categoria de millor efectes especials, millor música original i millor maquillatge i perruqueria. Aviam el pròxim 23 de gener què sabrem, no? Després de també tornar una mica als BAFTA, vaig canviant de peça. Oppenheimer, 13 nominacions i Pobres criatures, 11 nominacions i més o menys serien aquí els números grossos i amb una nominació hi ha 20 pel·lícules com per exemple Societat de la Nieve.
Aviam si té sort. I deixem enrere les catifes vermelles, no les guardem, perquè la setmana vinent o l'altra tornaran a sortir.
Correcte.
Per parlar de Jonathan Majors, que té problemes seriosos a la indústria.
Sí, jo crec que se li va acabant la carrera professional per uns quants anys.
Sí, així de taxatiu ets?
Jo crec que sí, perquè haurà de fer una mica de penitència o de desaparèixer del mapa perquè la indústria li està començant a girar l'esquena. El 25 de març de l'any passat coneixem que Majors va ser detingut acusat d'agredir la seva exparella Grace Javary, que va començar un procés penal complex, el qual Disney el va apartar del seu calendari d'estrenes de Searchlight, a la seva pel·lícula Magazine Dreams. També va començar a trontollar l'opció que Majors interpretés el que anava a ser el nou gran dolent de la saga de pel·lícules de Marvel. Per tant, aquesta pèrdua era algo molt significant per la següent fase de l'univers de Marvel.
Clar, és una decisió dràstica, no?, que trastoca tot el seu esquema de pel·lícules.
Sí, sí, era difícil. Bueno, era un moment, va ser xocant, perquè hi ha una escena que es veu moltes versions d'ell, que són aquest multivers que comentàvem, no? Per tant, no sé com ho acabaran d'arreglar. I bé, al final, doncs això, el Marvel va decidir acomiadar-lo i reenfocar aquesta saga del multivers. I, finalment, la seva pel·lícula també de Magazine Dreams. Hi havia rumors que es podria estrenar en streaming el catàleg d'una plataforma, però Hollywood Reporter recull que Searchlight s'ha desfet definitivament de Magazine Dreams. Per tant, el segell no distribuirà la seva pel·lícula.
I això vol dir que algú pot agafar el relleu o se'n va al calaix directe?
De la pel·lícula algú pot agafar els drets i encarregar-se de distribuir-la encara, sí.
Segurament sortirà, no?, aquesta pel·lícula.
Aviam.
És que, clar, és una inversió multimilionària i no entenc que
hauria
vagi directe al calaix.
Hauria de sortir, però, clar, el seu paper ara ja està tancat, jo crec. O sigui, per uns dies hauria d'estar com altres casos de mitos o que han sortit, doncs... has de marxar una estona de la gran pantalla.
Sí, has de desaparèixer i amb sort, d'aquí un temps, sí. Si ho has fet bé,
exacte,
doncs pots tornar a intentar redreçar aquesta carrera que has espatllat i de quina manera, Jonathan Majors. Doncs va, anem per les estrenes. Avui està plovent, que millor que una tarda que un vespre de cine. Què arriba?
Qualquiera menos tú.
Hola. ¿Vas a la boda?
¿De mi hermana? Pues sí.
¿Y tu prometido?
¿Es él?
Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
Wow, eres un crío.
Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase?
No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene.
No tengo nada micro. ¿Qué cojo?
Es el capullo con el que salió Vi cuando lo dejó con Jonathan. No podría estar con alguien como él.
La tía es un desastre.
¡Para! ¡Para! Nos van a arruinar la boda.
Perdón.
¡Ben!
Pero bueno.
¿Y esos dos?
Salieron. Ella le partió el corazón. Ese tío no tiene corazón.
No me jodas.
¡Mira quién está aquí!
¿Quién es ese?
Es mi ex, Jonathan. Mis padres intentan que volvamos juntos.
Es como un hijo.
Podríamos decirles que estamos juntos.
¿Qué?
A mí me solucionaría el problema. A ti te gusta Margaret. Si ve que estás conmigo, querrá lo que no puede tener.
Ni de coña vamos a convencerles de que nos gustamos.
Aún pienso en la noche que pasamos juntos.
¡Cállate!
No, en serio. Da igual cómo acabara. Fue bastante alucinante. ¿Convincente?
Acepto.
Cariño, aquí está.
Ay, no, estoy con Ben.
Pero es reciente o llevamos tiempo a escondidas.
Diuen que la cançoneta que va sortint al llarg de tota la pel·lícula no ens la traurem del cap després.
Jo he vist vídeos d'aquesta pel·lícula i confirmo que no sé si és aquesta la cançó en qüestió o una altra, però que en canten bastantes i jo crec que sí. Que no, ara no me'n recordo quina era, però que la comença a cantar en bucle i...
S'enganxa. Sí. Hi ha molts TikToks de gent explicant-ho i cantant-la. Què ens dius de la trama?
Pel·lícula de molt desenfrenada, d'humor, de bastant explícita, perquè comentàvem, com deien, per exemple, micropene, coses així, com molt...
Romàntica, però estripada, eh?
Sí, exacte. Tenim una parella de protagonistes, la Sydney Sweeney i el Graham Powell, que han de fingir ser una parella per un casament a Austràlia després d'una primera cita que ha anat molt bé. Tanmateix, l'atracció de la parella es va refredant després que un esdeveniment inesperat perdés la seva connexió. Per circumstàncies personals, tots dos fingeixen que són parella i aquesta situació divertida i inesperada donarà lloc a un amor entre dues persones que semblen pols molt oposats. Ella és una noia molt més calmada, en canvi ell és un noi que és bastant... que diu que és un producte d'ell mateix, que exhibeix molt el seu cos i que
cos impressionant, eh? Tot s'ha de dir.
Sí, fa gràcia perquè hi ha vídeos a TikTok que ell diu que sap separar el personatge d'ell mateix, que diu que ell mateix per sol mai treballa el seu cos tant, i que la pel·lícula sí, però hi ha la broma una miqueta, no?
Aquí darrere hi ha entrenador personal, per preparar la
pel·li.
Sí,
jo crec que segur. Doncs, bé, no hi ha gaire més a explicar aquesta pel·lícula, perquè el tràiler ja és molt divertit, té molts enfocs diferents, té moltes situacions divertides, jo crec que és una pel·lícula per passar-s'ho bé i que...
I riure.
Sí, bàsicament.
Desacomplexadament. Ell és el de Top Gun Maverick, no? De la nova versió de Top Gun.
Sí, mira, no m'hi havia fixat pel fet de que està tota l'estona lluint i no m'hi havia fixat tant.
No et fixes a la cara, vas a mirar els músculs.
Sí.
És ell,
però sí que ella sí que està sent una actriu, està començant a tirar bastant, ha sortit en sèries com Eufòria i ara sortirà amb una altra pel·lícula de Marvel. Per tant, està començant a tirar bastant bé.
És d'aquelles pel·lis que li diuen als americans que els agrada tant posar etiquetes. Feel Good Movie, pel·lícula que et dona bon rotllo, que et fa sentir bé. Ha arrasat als Estats Units i, com deia el Marc, doncs ho té tot, no? És frívola, és divertida, és lleugereta, hi ha molta química i molt de glamour entre la parella protagonista, que tot ajuda.
Sí, fins i tot fora pantalla, també. Hi ha hagut a les promos,
hi ha rumors,
molt bon rotllo. No, o sigui, hi ha rumors entre ells, no, però això no se sap, però sí que hi ha molt bona química, això es nota.
Cualquiera menos tú és la primera aposta d'aquest cap de setmana. En tenim més.
El Correo.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes.
¿Puedo confiar en ti?
Por supuesto.
Todos esos que ves aquí, todos confían en mí.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
No te acerques a mi hija.
Empresarios, banqueros, políticos, constructores, a todos les unía lo mismo.
La Costa del Sol es el puto paraíso. Y también sabemos que nadie entra en el paraíso sin el permiso de San Pedro.
¿Siempre apuestas tan fuerte?
Yo lo quiero todo. Te has metido con mis clientes, así que ahora atente a las consecuencias.
No paras, ¿eh?
Hay que ser amigos hasta del diablo.
Ocaña, que si el plan de urbanismo... Venga, Ocaña, que si un campito de golf... Cojones.
No sé què afegir darrere d'aquest cojones tan contundent.
Aquest actor, ara que me'n recordo de la veu, surt de La Casa de Papel, és un dels segurates, per dir-ho així, que es torna boig, perquè n'hi ha uns quants, i és un actor que està tirant bastant, bueno, així, amb el seu paper, i aquí tot l'elenc d'actors i actrius és com una mica de sistema Netflix, perquè aquest actor és molt de Netflix, l'Aaron Piper, que és el protagonista més Netflix, el Tossar, bueno, li agrada anar per tot arreu, per tant, pot fer el que vulgui. Parlem de El Correo, així ara, conya, havia preparat el guió i tinc aquesta pel·lícula i l'anterior en anglès.
Perquè practiquis el teu
inglés. I estic fent una mica de traducció, no, ara ja m'ho he traduït, però abans estava fent una mica de traducció simultània. Bé, el 2002, a Espanya, que va entrar a l'euro i es va convertir en un moment de molta oportunitat, sobretot a la zona que està passant la pel·lícula, que és la Costa del Sol, a Marbella.
La gran bombolla immobiliària que després va punxar, i de quina manera?
Amb aquesta pel·lícula crec que tenim bastantes raons de per què va punxar, no? L'Ivan és un noi jove que viu al barri de Vallecas. S'adona que el seu barri és massa petit per la feina que vol fer, i ell té una feina com a valeta en un club de golf de luxe a Madrid, i allà té l'oportunitat de fer de missatger entre Brussel·les i Ginebra, passant diners, bàsicament.
Diner negre.
Els diners que fan que l'Ivan vegi cada vegada un cop més alt, cada cop estigui com més perill, i s'adona que el veritable blanqueig de diners és a Marbella, on hi ha grans empresaris, rics, banquers, esportistes, corruptes, etc. Així que l'Ivan es mou cap allà. És la història d'un jove ambiciós que no tenia res a perdre i que es va començar a barrejar amb gent que perillosa, com per exemple Luis Tosar, que interpreta un dels magnats, i la seva filla, que és la Maria Pedraza, que també ell li diu que no s'hi barregi, però el tràiler ja es veu que algú passarà, no sabem amb què, però bé, l'Ivan tocarà tot el diner possible, tocarà totes les esferes possibles per intentar agafar mossegades d'on pugui.
Fins que tot peti. Accés, deliris i grandesa d'aquella època que esperem que mai torni. He trobat una definició simpàtica que diu que El Correo podria ser el nostre Lobo de Wall Street en ibèric.
Mira, està ben trobat.
Molt Vallecas. Sí. I és molt semblant, també diuen, a una altra pel·lícula, Hasta el Cielo, on també repeteix Luis Tosar, però diuen que aquí, a El Correo, el paper de Tosar és més interessant que no pas Hasta el Cielo.
Sí, jo crec que Hasta el Cielo és molt pla. No acaba de sortir massa d'allà. Jo crec que segurament aquí deu xulejar més. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groom. DJ, gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, I know about your.
Come along, hear me. Aquesta és una cançó de la banda sonora de la pel·lícula que ens proposes ara. La cançó és molt lluminosa.
Sí, és molt extasiada, és molt alegre. Ha tornat a posar el mapa la cantant Sophie Ellis, que l'altre dia veia un vídeo que es va sortir a cantar al seu concert amb els seus nens petits, que té nens de 5-6 anys, amb els cascos per intentar no insonoritzar-los una miqueta. Feia gràcia. Aquesta pel·lícula està petant...
Com es diu?
There is a murder on the floor, crec que era el títol. I hi ha molta tendència a TikTok amb aquest so. Hi ha molta gent que està penjant vídeos amb el so d'aquesta cançó, perquè aquesta pel·lícula s'ha posat al mapa, era una de les destacades de finals de desembre, i ara està petant bastant a xarxes. Per tant, he trobat convenient comentar-la.
La pel·lícula es diu Saltburn.
Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you, not fucking invited. You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Hey, that was so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie!
My parents, they've got problems.
What kind of? What do you mean, problems?
I don't think I'll ever go home again.
Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn.
Mr. Quick.
Wow.
And here he is now.
Oh, what beautiful eyes. Oh, how wonderful.
Yeah, molt british, molt british aquest so fins ara.
Sí, escoltem, tot també un guionatge molt, tot molt maco, tot esplèndid, perquè, bé, aquesta pel·lícula, primer anem a dir qui la porta, que és la Emerald Fennell. Aquesta directora va debutar amb encert, enduent-se l'Òscar a millor guió amb la seva primera pel·lícula, Una joven prometedora. Aquí on hi havia Carrie Mulligan, que es venjava d'un violador i acusador amb humor negre, i hi havia una mica de gir de guió, no? A Saltburn, Fennell ens porta a Oxford. El jove Oliver és un meravellós Barry Keoghan, que està en un estat de forma increïble. Arriba a la Universitat Packard per estudiar literatura anglesa i s'hi obsessiona amb el noi maco i milionari, el Fèlix, l'actor Jacob Elordi. Aquesta pel·lícula va criticar directament les universitats elitistes, que sempre tenen les dues o tres persones becades per complir l'expedient. I en aquest ambient de nens mimats que han llegit, han visitat museus, però que són uns autèntics cazurros, no ho he volgut traduir, es produeix la trobada entre tots dos mons, no? A poc a poc el noi pobre s'hi va acostant, fent-li pena, explicant-li el que ha patit per una tragèdia familiar, fins i tot... S'inventa que se li ha trencat la bici i li deix la seva bici. Bueno, hi ha un intercanvi del noi que és com el pobre cap al ric. Li cedeix la bici, té 3 quilòmetres per caminar i li dona la bici per intentar guanyar-se. I ve aquí, aconsegueix passar aquest estiu amb ell. A partir d'aquí passen mil coses.
El castell, clar.
Un típic castell d'aquest tipus d'Outon Abbey.
De la noblesa anglesa, no?
Amb un jardí immens, una casa...
Servei.
Abismal, etcètera,
no? Una família com un llum de ganxo.
Per tant, què fan els rics que criticaran aquesta pel·lícula de la directora Fennell? És superbanal, festes amb cocaïna, amb criats que netegen, amb festes... És més que una guerra de classes, en realitat Saltburn degota a tractar la banalitat i l'avorriment d'aristòcrates i rics burgesos, de les relacions de poder i de cop sorgeixen els paràsits al voltant de la família.
Una pel·li que s'ha estrenat directament a plataforma, no ha anat a la gran pantalla.
Sí, la tenim a Amazon Prime i també a mi em sorprèn que no s'hagi proposat cap a la gran pantalla.
Almenys simultàniament, o una setmana, no?, per complir l'expedient.
Sí, sí, els poses a un preu, com fa Disney, que a vegades fa 25 euros llogar-la, i els forces que vagi la gent al cinema.
Diferent, i no et deixa indiferent, eh? Intriga, passió, desig, secrets foscos, a Saltburn. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem l'últim repàs a les notícies dins d'aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Administracions i entitats esperen que la nova llei de protecció animal contribueixi a lluitar contra l'abandonament. La llei de protecció dels drets i benestar dels animals va entrar en vigor el passat 29 de setembre. Hi ha diversos aspectes de la normativa que resten supeditats al desplegament d'un reglament i encara queden moltes incògnites sobre com s'aplicarà. Però, sigui com sigui, la llei implica canvis profunds, com el sacrifici zero, que encara no s'aplicava a totes les comunitats autònomes. Des de la Direcció General dels Drets dels Animals, la Ruth Manzanares, una de les funcionàries, ha participat dins de la redacció de la llei i destaca alguns dels aspectes més rellevants d'aquesta nova normativa, com per exemple que es basa sobretot en la tinença responsable. Això obliga la ciutadania en general a mantenir els animals en unes condicions de vida dignes i prestar-los les cures sanitàries necessàries, així com responsabilitzar-se dels danys que causin, entre altres qüestions. Del Tauró Xic, el Pollet Piu Piu, les cançons infantils en català que sorgeixen del Penedès. Som Mainada tenen les seves arrels a Sant Jaume dels Domenys. El rànquing de cançons en català més escoltades a YouTube el 2023 hi ha noms com The Tyets, Stay Homes o Figaflaues. I també s'hi va colar un projecte anomenat Som Mainada, amb la seva adaptació de la cançó infantil El Pollet Piu Piu. En tot just 6 mesos, el vídeo havia superat el 500.000 de visualitzacions, entrant al número 10 d'aquesta classificació. Els protagonistes d'aquesta fita tenen les seves arrels a Sant Jaume dels Domenys. Som Mainada és un projecte que va néixer fa prop de 5 anys amb la voluntat de fer versions en català de les cançons infantils més populars que es poden trobar a YouTube. L'Ajuntament de Sant Sadurní, a través del Servei de Joventut, participa a l'edició de 2024 de La Força del Teatre, un projecte d'abast comarcal impulsat pel Casal de Vilafranca i que vincula els joves, la cultura i el benestar social mitjançant tallers de teatre dirigits a joves d'entre 15 i 18 anys. El projecte va néixer primer des de Vilafranca amb els alumnes d'arts escèniques de l'Institut Milà i Fontanals i l'any passat hi van participar també joves de Santa Margarida i els Monjos i Gelida. Enguany també s'incorporen Sant Sadurní i Sant Martí Sarroca. El projecte, que a Sant Sadurní es durà a terme els dimecres d'un 4:15 a 7:45 a l'Índex, arrencarà el proper 31 de gener i s'allargarà fins al 26 de maig amb un equip professional integrat per especialistes en pedagogia i arts escèniques, historiadors, dramaturgs, educadors socials, psicòlegs, periodistes i divulgadors. Els Diables de Cervera participen aquest dissabte en el correfoc de la Festa Major d'Hivern de Moja, un dels actes més destacats de la Festa Major d'Hivern, a la porta la Colla de Diables. Serà dissabte a partir de les 8 del vespre amb el correfoc. Comptarà amb la participació dels Diables Grans, dels Diables Petits i el Drac de Moja. Un dels grans atractius de l'esdeveniment és que es comptarà amb la participació com a colla convidada dels Diables de Cervera. Es tracta de la Colla de Diables de Catalunya, amb els antecedents més antics que daten de 1411. El correfoc començarà a les 8 del vespre amb inici i final a la plaça de l'Església, comptant els Diables Petits i Grans de les colles de Moja i de Cervera. Es preveu que en el correfoc prop de 150 diables acabin petant 1.500 carretilles.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Thank you.
Amb 21 anys, el contrabaixista i compositor vilafranquí Tom Felices és un dels joves talents del jazz contemporani europeu. Viu a Amsterdam, on estudia el grau superior de jazz al Conservatori de la ciutat, i aprofitant una estada a casa en la qual ha fet una mini gira catalana, hi parlem. Tom, bon dia.
Bon dia.
En aquesta gira, que ha inclòs Vilafranca, esclar, has presentat per primera vegada un repertori de composicions pròpies. Explica'ns com sona i intenta posar paraules a la teva música, aquesta música pròpia que estàs donant a conèixer.
Doncs jo crec que sona, sona d'una manera molt moderna. O sigui, per mi aquesta música explica els sentiments i les coses que vivim la gent, doncs, de la meva edat. I és la... Bueno, al final la música és un mitjà d'expressar el que tens al voltant. I per mi, doncs, poder haver vist món i haver vist maneres de fer música diferents m'ha portat a escriure una música diferent que crec que explica el que soc i, o sigui, el que soc i el que faig, i la toquem amb els meus amics, que pensem d'una manera similar. Llavors, jo crec que sona una mica el que nosaltres estem fent avui, diguem.
Gira, paraules teves, un 20% cap a l'electrònica?
Sí, sí, sí. Bueno, som quatre persones i un ordinador.
El quartet i l'ordinador.
Sí.
Un quintet, en realitat.
Exacte, sí, si volguessis. Llavors, hi ha això, el 80-20, el 80%, 20%.
Com conjugues?
Bé, doncs, per exemple, una de les coses que sí que m'he endut de Los Angeles... Que crec que
sí, parlarem de Los Angeles, d'Amsterdam...
Doncs és el fet d'incorporar l'electrònica. Allà es dona per fet que la música, o el jazz, o la música de... els artistes incorporen l'electrònica en el seu... És un mitjà més d'expressió, no? Que allà ja ha calat molt i està molt clar que és una eina que es pot fer servir i que és molt interessant. I a mi la veritat és que m'ha canviat moltíssim, perquè m'ha picat la curiositat i he pensat, ostres, què passa si toquem uns quants acústic i posem un ordinador? I el resultat és que canvia molt el so de la banda i canvia la direcció de la música. I d'una manera molt personal, que jo la veritat és que estic molt, molt encantat.
L'etiqueta de fresca, de música fresca, t'agrada? T'hi sents identificat?
Jo crec que és molt fresc, sí.
Fresc, jove?
Jo crec que sí, jo crec que sí. També cal després portar aquesta música a l'espai que toca, perquè tinc la sensació que l'espai on s'ha de tocar aquesta música no està molt definit. Per exemple, a Los Angeles, la majoria de concerts que vam tocar eren, per exemple, doncs, a cases de gent que organitzava concerts i venia entrades i feia de la seva casa una sala de concerts. I venien un munt de gent i tocaven, doncs, els músics més importants de la ciutat.
I l'acústica? Perquè en una casa que no està preparada per fer concerts?
Bé, no és que passi un segon pla, sinó que és diferent. O sigui, tu al final també tens el poder de fer sonar qualsevol espai com tu vulguis, no? I si saps com configurar les coses, es pot fer. No és el mateix que un concert de clàssic o... És un altre concepte. La gent pot estar dempeus, la gent pot ballar.
I deies que potser no tens clar, no?, els espais on pots sonar, perquè ara has tornat a Europa.
Clar, ara aquí jo
em trobo... I aquí vas a espais més tradicionals.
Clar, anem als clubs de jazz i jo estic supercontent de poder tocar allà, perquè són els llocs... O sigui, són els llocs on un músic de jazz vol acabar tocant. Llavors, tenir l'oportunitat de presentar això és fantàstic. Però clar, sempre estic pensant en què vindrà després i penso, ostres, doncs... Bueno, ja veurem cap on acabarà anant.
Com evoluciona. Bueno,
sí, trobo que una música nova acaba trobant un nou espai, no? Naturalment.
I creus que aniràs cap aquí?
De moment sí. Sí, sí.
Aquestes composicions suposen l'inici de la teva carrera com a compositor, com a band leader. Sempre ho has volgut així o t'hi has trobat pel camí?
Doncs hi ha una mica una mica de cada, que jo crec que és bona senyal, perquè vol dir que és bastant natural. Sempre ho he sabut que volia fer la meva pròpia música i sempre m'he sentit molt a gust podent dir la meva, més que no, fer-li cas a algú altre, potser això. Però d'alguna manera tampoc ho he volgut forçar, sinó que quan està preparat ha sortit així. I compto amb els meus amics per tocar això. O sigui, són
una peça clau, eh? Perquè és la segona vegada que els anomenes.
Sí, o sigui, són gent molt especial, que toquen molt bé i que a mi m'agrada molt el que fan i com són com a persones. Però quan has de passar molt de temps amb aquesta gent i has d'anar a un lloc desconegut a nivell artístic, és incòmode, eh? Pot ser incòmode, pot ser difícil. Llavors hi ha d'haver molta confiança i molta tranquil·litat de que no t'has de frustrar, has de saber que estàs buscant alguna cosa. I què passa? Que al cap d'un parell de dies ho has trobat i et trobes que de cop i volta estàs en un lloc molt bonic.
Els teus amics són la Keti Jarringa, el Xavi Torres, el David Puime.
Sí.
Primeres espases, també.
Sí, sí, sí.
Despuntant, com tu.
Sí, sí, són... Bueno, amb aquesta gent ens hem conegut a Amsterdam, amb el... Sí, el David i el Xavi tenen això que... Clar, el Xavi és d'aquí a Tarragona i el David és gallec, llavors hi ha com una connexió més immediata, no? Això passa tot arreu. I amb la Kètia, ella és de Letònia i també està estudiant a Amsterdam i bueno, portem tocant des que vaig arribar, més o menys, no? A estones més, estones menys, però compartim altres bandes, toquem molts altres concerts d'altra gent i llavors agafar-los i venir a tocar això és un pas molt, molt natural i molt, molt senzill.
I important al mateix temps.
I molt important, evidentment. Però que no...
És afluït, no, és com
sí,
natural.
Sí, surt molt, molt fàcil.
Des de quan composes? Perquè ara podem escoltar aquestes composicions, però quan fa que t'hi baralles?
Doncs... Deu fer ben bé... 4 anys o 5. Sempre he fet exercicis de composició, no?, a l'escola, o sempre doncs tens curiositat per quan trobes alguna cosa que t'agrada, doncs la vols escriure i veure aviam què em pots fer. Clar, jo fa bastant que escric, fa bastant poc que el que escric m'agrada prou.
Per mostrar-ho,
sí,
per tocar-ho en públic.
Sí. Però també el mateix, és un pas. O sigui, el dia que tu dius, ah, no, anem a tocar la meva música i anem a veure com la podem fer, de cop i volta la gent del teu voltant doncs diu, ah, vale, anem a tocar això. I ho tocaran bé i t'agradarà. Llavors també és una mica com el temps que vaig trigar a atrevir-me i a treure, no? I a dir-li a la gent, ostres, anem a tocar això. I, bueno, doncs jo crec que ara fa un parell d'anys que estic tocant la meva música, si més no, a casa, amb la meva gent, doncs, provant, i també que quan puc programar algun concert toco música meva.
Per tant, el clic el fas a Amsterdam.
Sí.
De dir, ara sí, ara sí. Ja estic convençut, m'agrada.
Sí. Bé, o sigui, t'agrada sempre, però tampoc saps quin lloc té. I... el mateix, t'esperes una mica i troba el seu lloc.
Com és el procés creatiu? Què t'inspira?
Doncs a mi m'inspira... A mi m'inspiren sons electrònics, potser menys convencionals, no? O sigui, trobo que el so dels sintetitzadors té alguna cosa que m'agrada molt i que em fa sentir molt còmode. Llavors intento trobar un so que m'agradi, intento trobar notes que m'agradin i a poc a poc vas forgant, trobant una cançó, no?, d'alguna manera.
Per tant, comences per l'electrònica.
començo pel so i per l'ambient i el sentiment que et dona la cançó, diguem, i acabes trobant quina és la millor manera d'explicar aquest tipus de sentiment, no? Aquest tipus de sensació.
Dèiem que parlaríem d'Amsterdam, d'Holanda, de Los Angeles. Estàs estudiant a Amsterdam, el grau superior de jazz al conservatori. Quan i per què fas aquesta opció?
Jo vaig acabar el batxillerat a Barcelona, que estava estudiant clàssic, música clàssica, però sabia que volia dedicar-me a la música moderna, al jazz, i em van dir que Barcelona estaria molt bé, però que podia marxar a Amsterdam i provar una cosa nova. I no m'ho vaig pensar gaire i vaig anar-hi. Què passa? Que va venir tot el Covid i tot, perquè això fa 4 anys ara. I va ser una mica dur al principi adaptar-se, però una vegada va tornar tot a la normalitat, la ciutat t'acull fantàstic, hi ha moltíssima música, hi ha molts músics, molts recursos, molts llocs on te presentar les teves coses. I bé, estic acabant la carrera, però m'hi sento com a casa.
És una escena jazzística potent, la d'Amsterdam.
Sí, hi ha molt de jazz tradicional, hi ha molta música original, hi ha molta experimentació. Amsterdam és un lloc molt, molt obert en aquest sentit. Llavors hi ha molt d'espai per tot.
Parlem d'Amsterdam, però també de Los Angeles. Has estat becat i has passat 4 mesos a la ciutat americana?
He tingut l'oportunitat d'anar d'intercanvi al meu quart any de carrera, no? El primer semestre. Llavors vaig marxar a principis d'agost i he tornat a finals de desembre. I sí, he estat vivint allà tots aquests mesos.
Què tal l'experiència?
Ha sigut molt...
Personal i musicalment.
Molt increïble, o sigui... Sí? Sí, les coses són molt diferents. És com anar a viure en un món diferent.
I en un altre planeta.
Sí. No, només a nivell de mida, o sigui, la ciutat és tan immensa, la gent fa coses tan diferents, els americans fan coses tan diferents, entenen les coses d'una manera tan diferent com les entenem nosaltres, que és molt enriquidor. Llavors decideixes el que t'agrada i el que no t'agrada, però sí, és un canvi tan gran que és molt enriquidor.
I aquí descobreixes l'electrònica?
Bé, tot l'estiu passat i ja des de fa temps que amb els col·legues d'Amsterdam, no, estem buscant què és el que tenim a dir, no? I quin so té, quina forma pren. Però allà a Los Angeles crec que la gent que estava buscant això ja porta molt de temps fent-ho, no? Hi ha tot el tema de la producció, hi ha la indústria més gran del món, de la música, no? Llavors, diguem que fa molt de temps que estan pensant en aquestes coses i fa molt de temps que estan tocant música que aquí encara, diguem que no ha arribat. Llavors, el fet de que tothom està posat en aquesta mateixa direcció, tens la sensació que només has de pujar al carro i veure on et porta. Tampoc ningú t'està obligant a fer això ni a deixar-ho de fer. Però veus que hi ha un moviment. És un moviment molt fort.
Sortir de la zona de confort, primer marxant a Amsterdam, aquesta estada a Los Angeles, que, com deies, és un altre planeta, és estimulant, no? Com a músic, és enriquidor.
És estimulant. També m'ho pregunto a vegades, eh? No et pots tranquil·litzar una mica? O sigui, és heavy. A vegades pot ser una mica dur. Però jo el que estic trobant és que... a mi, de moment, anar buscant i anar empenyent em porta a estar cada cop en un lloc on estic més a gust. Llavors, doncs, suposo que ho hauré de seguir fent de moment. Però sí, és molt estimulant.
Anem a les beceroles, a l'inici d'aquesta carrera, que potser inspiradora per a petits músics o alumnes de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca, on tu vas començar amb 9 anys i va ser de la primera fornada de contrabaixistes que va sortir de l'escola, no?
Sí.
Jo em pregunto, amb 9 anys, com és que tries el contrabaix i no et molava més una guitarra o una bateria?
La cosa és, em molava molt més una guitarra i una bateria, clar que sí. Però havies de triar tres instruments i jo no havia anat mai a l'escola de música encara. Llavors ens va tocar com a la llista, al final de la llista, el que sigui. Llavors tampoc... Me mare va posar a la butlleta guitarra, bateria i si no, pues, algo que s'assembli a una guitarra, pues, un baix elèctric. No hi havia baix elèctric, doncs un contrabaix. I com que era el primer any i devia ser, doncs, jo i el
Vicenç... Devia ser quatre, no?
Bueno, érem dos, em penso.
Dos, en realitat.
El Vicenç Carbó i jo. I, doncs, devíem ser els únics dos que ho van posar o el que sigui. I em van ficar allà. I, bueno... Doncs...
I l'escola volia incrementar els instruments, no?
Li clar, clar, no, està bé, han d'oferir encara més instruments. Però jo crec, o sigui... Jo, com a nen, suposo que volia tocar una altra cosa. Em van donar el contrabaix. Bueno, doncs m'espavilo. I ha anat bastant bé, la veritat.
Déu-n'hi-do.
Sí, bastant... Estic bastant...
Però i comences bastant de morros agraït. O en quin moment t'enganxes i dius... Pot estar bé, ja en aquell moment?
Començo i m'ho passo bé i m'agrada molt. Però jo crec que, no, fins una mica més gran... no sé, devia tenir, doncs, això... 13, 14 anys, que vaig pensar potser sí que vull anar cap aquí. I, bueno, també vaig poder començar a tocar amb més gent de Barcelona i començar a moure'm una mica per l'escena.
Sí, el Ton ha estat a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, a la Sant Andreu Jazz Band, també 3 anyets.
Sí, sí, exactament això. O sigui, de cop i volta et diuen, ostres, presenta't aquí, ostres, vine a provar a assajar amb aquests, vine a provar això. I funciona, i dius, ostres, fantàstic, fantàstic. I hi ha molt de curro. Vull dir, lo de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, vaig estar un estiu sencer estudiant moltíssim, com per les proves, i bueno, llavors vaig fer les proves i va anar molt bé. Però vull dir que, clar, sense la feina d'abans...
Hi ha curro darrere.
Sí, sense la feina tampoc arriben les coses.
Les recompenses.
Sí.
I acabem, Ton, demanant-te pels teus plans de futur. No sé si rumies, quant de temps et quedaràs a Amsterdam, què vols fer...
Doncs sí, hi he d'anar pensant en això. Jo aquest any acabo la carrera a Amsterdam i estic pensant que potser m'hi puc quedar a fer un màster. Amb això de Los Angeles et venen moltes ganes de potser anar-hi a viure en algun moment.
Una temporada.
Clar. Però és molt gros. Llavors, fins que no sigui el moment o fins que no ho tingui una mica més clar, ja ho veuré. Jo a Amsterdam estic molt bé. Tinc la sensació que m'hi vull quedar i, a més, que ara estic portant aquesta música. Crec que vull passar-hi un temps. Llavors, de moment, estaré per allà.
Doncs moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. I que vagi molt i molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
amb el talent jove d'aquest vilafranquí, del Tom Felices, una jove promesa del jazz contemporani europeu. Acomiadem setmana i tanquem aquest divendres 19 de gener de 2024 al Penedès en xarxa. Com sempre us diem, i no ens cansem de repetir-ho, moltes gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, tant en directe com a través dels podcasts o en streaming. És un plaer saber que hi sou. Gaudiu molt i molt del cap de setmana i dilluns ens retrobem aquí de 9 a 12.